COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12 i 20 minuts. Avui sí, eh? Ja estem al vell mig de la setmana, dimecres, però quin dia avui, eh? 13 de febrer del 2019, hores d'ara, amb 9 graus a la ciutat de Lleida. Per què dic déu-n'hi-do quin dia? Doncs perquè avui és el Dia Mundial de la Ràdio. És el nostre dia avui, estem contents. Ja t'avanço que avui farem moltes coses diferents. La idea és la mateixa, però ho farem des de llocs diferents i amb companyia diferent. Però vaja, que començarem com sempre, eh? Hores d'ara estem a 9 graus a la ciutat de Lleida i el primer que farem és buscar la previsió meteorològica. També tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la 1, doncs tenim avui una especial nacional 240 fins a les 2. Tota la segona hora, des de la 1 fins a les 2, farem aquest especial nacional 240 que ens durà... Doncs mira, jo avui faré cames, perquè abans de... Després, just a la 1, marxaré ràpidament cap a la sala Alfred Perenya, on farem doncs un especial del Dia Mundial de la Ràdio. S'està fent una marató, de fet, allí, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, on 14 emissores de la demarcació de Lleida hi participem, entre d'altres COPE Lleida des del primer dia. A 2:15 tornaré ràpidament també cap aquí, cap als estudis, per fer un especial Info COPE Lleida avui, connectats amb Barcelona i Tarragona, amb la Mònica Carrasco. Seguirem connectats per aquesta Nacional 240, però també connectarem amb Barcelona per tenir un convidat especial per parlar del Dia Mundial de la Ràdio. I amb tot això ens plantarem a les dues. Dia Mundial de la Ràdio. Però abans busquem la previsió meteorològica, com sempre, amb la Carolina Pons. Carolina, què tal? Bon dia.
Bona tarda. Avui tenim cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols baixos que veurem durant el dia. Les temperatures es mantenen en pocs canvis. S'arriba a 3 graus sota zero de mínima a la Seu d'Urgell, 0 graus a Lleida, Balaguer, Tàrrega i Viella. Temperatures que, per cert, deixen gelades febles al Pirineu i en punts de la resta de la província. Quan a les màximes, avui s'arribarà a 17 graus a Lleida, 16 a Balaguer i 15 a la Seu d'Urgell, Tàrrega i a Viella. El vent bufa variable de fluix, tendint a la tarda a est i sud-est fluix. Per demà, a cels amb intervals de núvols baixos, tendint a la tarda a cels poc ennuvolats o fins i tot serens. Atenció, perquè demà poden haver bancs de boira matinals. Temperatures sense canvis importants, tot i que continuen les gelades febles al Pirineu. Veurem 2 graus sota zero a la Seu d'Urgell, 0 a Viella, 1 a Tàrrega i 2 a Lleida i a Balaguer, quan a les màximes 16 graus a Lleida i la Seu d'Urgell, 15 a Balaguer, 14 a Tàrrega i 12 a Viella. Demà bufarà vent variable fluix, predominant a la tarda de component sud. És una informació de la Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
El tema d'avui porta per títol Story of My Life. Ja ho sé, això ja t'ho he avançat, però vaja, que tenim el nostre WhatsApp, el 664-526-180, perquè l'any no te'l diré fins al final, eh? Per tant, si vols, bueno, sense buscar-ho, eh? Que si no em feu trampa. Si vols participar, doncs tu envia'm un WhatsApp i jo te'l llegeixo, eh? El 664-526-180... Qui ho està cantant, això? El que ja t'ho he dit jo, Story of My Life, però... Dins de quin treball discogràfic la trobàvem, aquesta cançó, i a quin any. Però us he triat aquest tema perquè tots tenim una història, aviam, eh? Tots tenim una història. No hem de deixar que de vegades algú ens eclipsi i ens digui que la meva història és fascinant, la teva no, la teva és d'una persona normal. Tots tenim la nostra història i tots tenim els nostres alts i baixos. Però avui parlem de la història de la meva vida. Mira, la meva està lligadíssima a les noves tecnologies i a la ràdio. I com que avui és el Dia Mundial de la Ràdio, doncs no t'explicaré la meva vida, perquè sempre he pensat que això és millor que un dia doncs quedem, tu que m'escoltes cada dia des de la feina, des del cotxe, caminant, jo què sé, dinant a casa, perquè hi ha gent que dina molt d'hora, on estiguis, doncs escolta, m'envies un missatge un dia, quedem i jo t'explico la meva vida, si vols, i tu m'expliques la teva, que jo crec que és, les relacions humanes són aquestes. Però sí que és veritat que la meva vida està lligada a la ràdio des de fa moltíssims anys. És un mitjà de comunicació que adoro i que... Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i també et pots preguntar, escolta, però per què? Des de quan? Doncs mira, jo t'ho explico ràpid, eh? T'ho explico ràpid. L'Assemblea General de les Nacions Unides va fer seva la resolució aprovada per la Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per l'Educació, la Ciència i la Cultura a la seva reunió número 36, en què va proclamar que el Dia Mundial de la Ràdio seria el 13 de febrer. Per què el 13 de febrer? Doncs perquè va ser el dia en què es va establir la Ràdio de les Nacions Unides l'any 1946. La primera emissió, i quan es va establir aquesta nova ràdio, la de les Nacions Unides, va ser el 1946 i va ser el 13 de febrer. I, per tant, l'any 2012, el 18 de desembre, van celebrar el primer Dia Mundial de la Ràdio. Llavors, que això és relativament recent. L'any 2012, per cert, cada any ve acompanyat d'un lema, d'un tema. L'any 2012 va ser Dia Mundial de la Ràdio 2012. El 2013 encara no se l'havien pensat, també va ser Dia Mundial de la Ràdio 2013, però a partir de llavors, el 2014 va ser Igualtat de Gènere a la Ràdio, el 2015 Joves i Ràdio, el 2016 la Ràdio en Temps de Desastre i Emergències, el 2017 la Ràdio Ets Tu, el 2018 l'any passat Ràdio i Esports, i aquest any 2019, sembla que ens ho hagin fet a mida, el lema, el tema és Diàleg, Tolerància i Pau. Aquest és el lema del Dia Mundial de la Ràdio. Tot i això, deixeu-me que em faci meu el del 2017. La ràdio ets tu. I sé que us ho hauran dit mil vegades. T'han dit mil vegades, doncs, altres històries. Doncs, en la meva opinió, en la meva humil opinió, la ràdio, al final, no som els que parlem darrere dels micròfons. Nosaltres som l'excusa per entendre'ns. Però la ràdio mai existiria, i jo sé que això pot semblar un tòpic, però no és així, eh? La ràdio mai existiria si tu no prens aquests segons en connectar-te, en fer clic, en connectar, ni que sigui l'aplicació. Jo sé que estem a temps moderns. Una aplicació per escoltar-nos a través d'internet. Girar el botonet del teu transistor a piles o de la teva ràdio connectada a la corrent. D'apretar la memòria 1 del teu cotxe, on tens Cope Lleida. No sé, d'on sigui, de l'ordinador a la feina. La ràdio ets tu. La ràdio ets tu, posis com te posis. I et diguin el que et diguin. La ràdio ets tu, gràcies a tu. Jo estic aquí i estic fent una feina que m'apassiona i que, a més, avui podem celebrar amb aquest Dia Mundial de la Ràdio. Per tant, com sempre, també, que no et soni a tòpic, gràcies per estar aquí a l'altre costat. But baby, running after you is like chasing the clouds. Story of my life. 12:28 minuts. Mira, ara parlem d'una notícia que jo ja me la vaig prendre en broma, però que és real, és real. Això jo suposo que passarà a altres ciutats, però a Lleida també passen aquestes coses.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Perdó que no ho he dit, eh? Que el Rafa ens ha enviat un WhatsApp i em diu que són els One Direction, que ho van cantar l'any 2013, sí senyor. Story of my life és un tema que el trobaves dins del treball discogràfic Midnight Memories. Va, què et deia? Coses que passen a Lleida, a d'altres llocs també, eh? Però a Lleida també. Recordes que et vaig dir que va estar 3 dies tallada la rotonda davant de l'estació de trens perquè ara havien caigut en que aquesta rotonda trencava el príncep de Viana, el carrer príncep de Viana, perquè havia 2 arbres que quedaven al mig i llavors van allargar la rotonda. I si tu sorties de Lleida direcció cap al pont de príncep de Viana, en lloc de fer-ho recte, com més hauria de ser una via ràpida, com el príncep de Viana, doncs no. Havies de donar la volta a la rotonda aquesta, 3/4 de volta, amb 3 semàfors... per fer tota la rotonda, o sigui, 3/4 de rotonda amb 3 semàfors, i llavors sí, ja et deixen sortir de Lleida. Sembla que no deixessin escapar la gent. Bueno, doncs fa unes setmanes van dir, caram, aquests dos arbres potser no haurien d'estar aquí, i els han traslladat. Bueno, doncs avui, t'ho dic perquè si has d'agafar el vehicle, el príncep de Viana està tallat des de Sant Ruf fins davant de l'estació de Renfe, perquè finalment, després de no sé quantes setmanes, mesos i anys, han alineat ja el príncep de Viana i pintaran ja els dos carrils de pujada i els dos carrils de baixada. I no poso els aplaudiments perquè no els tinc preparats, però déu-n'hi-do, eh? Des de les 9 del matí i fins ben entrada la tarda, els operaris estaran pintant aquests dos carrils de baixada. Em semblarà estrany, eh? Baixar per Príncep de Viana i arribar al pont de Príncep de Viana sense fer aquella gincana que era passar per la rotonda de la plaça Berenguer IV. En fi, ja ho veieu, mig en broma, mig en sèrio. Sí, les coses milloren, però vaja, si es fan bé des del primer dia, ens estalviem tota aquesta pèrdua de temps i diners, que això ha costat molts diners. Ahir vam tenir manifestació, centenars de lleidatans van omplir la plaça Ricard Viñes per rebutjar el judici als líders independentistes. Roger.
Més de 2.000 persones van expressar ahir el seu rebuig pel judici als líders independentistes processats per l'1 d'octubre en la concentració que es va celebrar a la plaça Ricard Viñes de Lleida. Representants de la societat civil i l'alcalde d'Alcarràs, Miquel Serra, van llegir el manifest unitari en què es va denunciar el que consideren que és un judici farsa i la judicialització d'un conflicte que és polític. També van voler reivindicar el dret a l'autodeterminació. La presidenta d'Òmnium a Lleida, Montserrat Torres, explicava els objectius de la concentració.
Com ja sap tothom, nosaltres diem que aquest és un judici que va més enllà de les persones acusades, dels presos polítics, i que vol ser un judici a la democràcia i als demòcrates que van voler votar el dia 1 d'octubre. Creiem que una vegada més havíem de palesar-ho trobant-nos tots, no?, aquí, en aquesta plaça de Ricard Viñes, que, com explicarem després, l'hem triat una mica perquè va ser l'últim lloc on un dels acusats, el Jordi Cuixart d'Òmnium, va ser present a Lleida.
Així mateix, es va fer una crida a participar massivament en les pròximes mobilitzacions i a secundar la vaga general del dia 21. L'acte, organitzat per la plataforma Taula per la Democràcia, va estar presidit per imatges dels presos i exiliats i va finalitzar amb el cant dels segadors.
Parlem ara de successos. Un incendi en un remolc que transportava palla ha obligat a tallar la C-14 durant més d'una hora. Aquest matí, en els dos sentits de la marxa a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, els vehicles han estat desviats per l'interior de la població. I l'Urgell i el Pla, i aquí ve també una altra reivindicació que crec que hem de fer des dels mitjans de comunicació, que s'ha de fer des de molts llocs, s'han quedat sense bombers per dues emergències simultànies. Ja sabeu que això ja fa setmanes que en parlem. I en parlem d'aquella manera, perquè no passa mai, però avui pràcticament ja hem fregat, bueno, el límit l'hem fregat avui. Hi ha hagut aquest accident a la C-14 a Solivella i un incendi a Lleida. Doncs, com que només hi ha dues dotacions per cobrir emergències, sort que no n'hi ha hagut una tercera. Sort que no n'hi ha hagut una tercera. Si no, ja tornaríem a estar parlant de s'ha de fer un estudi per mirar què passa, com és que no hi ha bombes. Escolteu, que això fa mesos que ho estem... Els bombers ho estan dient, però des dels mitjans també. No és per cridar el mal temps, però anem de cara al bon temps. També s'acosten períodes en el que les emergències de bombers s'accentuen. I no només els incendis, perquè els bombers també estan als accidents de trànsit, als rescats a les vivendes, etc, etc, etc. Ens hem equivocat. No és on s'ha de retallar. Aquí no. Ni a les emergències, ni a la sanitat, ni a tants punts claus. Aquí és on no s'ha de retallar. Ho dic, hem fregat del desastre, per entendre'ns. Però hi ha dues dotacions, es poden cobrir dues emergències i n'hi ha hagut dues alhora. Si n'hi hagués hagut tres, què fem? Què fem? Parlant d'incendis, Roger, incendi a les instal·lacions del Club Tenis Lleida.
Sí, tres persones van resultar ferides de caràcter lleu en inhalar fum a un incendi que, com dius, es va produir en una sauna del Club Tenis Lleida. A més, un total de 21 usuaris van haver de ser desallotjats del mateix lloc dels fets. Tres dels tres ferits, un home va ser donat d'alt al mateix lloc dels fets, mentre que un home i una dona van haver de ser traslladats a l'Arnau de Vilanova.
Molt bé. Per cert, crònica judicial, condemnat un lleidatà dues vegades amb 5 minuts de diferència. Un home va acceptar penes de 4 mesos de presó i un any de presó per robar en vehicles, amb dos judicis que es van fer pràcticament simultanis al Palau de Justícia de Lleida. Això va passar ahir. També en crònica judicial, l'assassí de la seva nòvia Cervera trepitjarà el carrer per primer cop als 20 anys del crim. Serafín Cervilla va ser condemnat a 36 anys de presó, que va començar a complir el 2001. Està pendent de l'aprovació d'una sortida programada amb professionals del centre penitenciari de Ponent. I ara canviem de tema, i és que s'ha fet un front comú d'alcaldes de Ponent per reclamar inversions a la millora de la línia ferroviària R12 Elder.
Sí, ahir dimarts es van reunir els alcaldes dels municipis per on passa la línia R12 per formar un front comú que deixi en manifest les deficiències d'aquesta línia, que va registrar 32 incidències i 42 retards només l'any passat. En aquest sentit, la Diputació de Lleida reactiva la plataforma que va engegar el president Isidre Gavín i es concertaran entrevistes amb el Conseller de Territori i la ministra de Foment en breu. La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, creu que és de vital importància aquest consens per passar a l'acció.
Avui es tractava de posar-nos d'acord per iniciar l'acció. Una acció que serà ferma, amb contundència, amb arguments i, a més, doncs, avalada per tècnics de mobilitats que ens ajudaran en aquest sentit i que tots plegats doncs, ho puguem treballar. Això és el que hem parlat avui, el que hem posat sobre la taula.
Però jo també ha lamentat que en els darrers anys la inversió de l'Estat en aquesta línia ha estat zero i ha afegit que el grup de treball per la R12 no tornarà a parlar d'aquí dos mesos, sinó que les trobades es faran periòdicament.
I anem a comarques ara, Elder, perquè les estacions d'esquí nord catalanes es postulen per col·laborar en la candidatura Pirineus-Barcelona.
Sí, així és. Les estacions del nord de Catalunya, Les Angles i Font-Romeu-Pirineus 2000 s'han postulat per col·laborar en la candidatura de Pirineus-Barcelona per als Jocs Olímpics de l'hivern 2026 o 2030. La responsable de comunicació de l'estació Font Romeu, Mau de Lletge, afirma que podrien acollir entrenaments dels esportistes olímpics en el Centre Nacional d'Entrenament en Altitud, situat a més de 2.000 metres d'alçada.
Nosaltres ho valorem sobretot a través de la nostra col·laboració amb el Centre Nacional d'Entrenament d'Altitud, doncs que serà realment el lloc motor, serà el motor de tota aquesta candidatura i de l'organització de com podrem rebre aquests equips.
Si aquesta postulació arriba a bon port, aquests serien els primers Jocs Olímpics organitzats conjuntament per dos o tres països.
Gràcies, Elder. Ara, tot seguit, parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'hoquei, dissabte vinent torna la Eurocup amb hoquei i abans tenia Lleida llista un tràmit que era el partit davant del Girona. Es va solucionar amb un empat, tot i que Lleida llista va portar el pes del partit i hauria pogut guanyar, però li va faltar encert a Girona abans d'afrontar, com dèiem, aquest dissabte l'Eurocup. L'argentí Maxi Ouriuste, autor dels dos gols lleidatans.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, és aquest moment en el que donem pas a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
A més, és un dia especial. De fet, és un dia especial des de fa relativament poc, des de l'any 2012, en el que Nacions Unides doncs, va dedicar avui, 13 de febrer, com a Dia Mundial de la Ràdio. I, escolta, no, poca gent se m'ocorreix millor que compartir el Dia Mundial de la Ràdio com amb la Mari Carmen Salvador, que de ràdio, home, no et diré que hi vas néixer, però que hi has crescut i t'has fet gran a la ràdio, sí, eh?
Això sí, des de l'adolescència que estic a la ràdio, veritablement que sí.
Doncs avui és el Dia Mundial de la Ràdio, la primera edició es va realitzar el 2012, des d'aquesta casa hem estat actius cada any amb les propostes, i de fet, avui mateix, des de la una i fins a dos quarts de dues, aquesta propera mitja hora, d'una a dos quarts de dues, ho farem en directe, connectant, com sempre fem, d'una a dos quarts de dues amb la Mònica Carrasco, des de Cope Tarragona, però ens n'anirem a la sala Alfred Perenya, a la regidoria de Cultura de la ciutat de Lleida, per fer aquesta ràdio i perquè doncs vingui la gent a veure'ns i perquè doncs hi hagi també els escolars i per gaudir d'aquest dia de la ràdio i perquè sortir dels estudis ens agrada molt.
I tant que sí.
Ah, que també ho hem de dir així.
I tant que sí.
Però bueno, abans de tot això, nosaltres fem memòria amb la Mari Carmen Salvador. Això del Dia Mundial de la Ràdio és des de l'any 2012, però nosaltres anem una miqueteta més cap enrere. Mira, 25 anys, ens n'anem el 13 de febrer, però de l'any 1994.
Bé, doncs allà no hi havia, en aquell moment no hi havia el Dia de la Ràdio, però sí que l'empresa Elaborats Càrnics La Godana tenia una suspensió de pagaments, estàvem en plena crisi. Una suspensió de pagaments atípica i política. Els termes de la suspensió, 100.000 milions d'actiu i 3.200 de passiu. L'empresa va garantir la continuïtat i els llocs de treball. El tall de subministrament de bestiar per part de Vallpla va provocar la mesura i l'empresa estava disposada a diversificar els proveïdors de bestiar per evitar d'aquesta manera situacions com la que estaven vivint en aquell moment. També es va presentar el Pla Especial de Recuperació de l'Estany d'Ivars. Es va presentar a municipis i Diputació. Medi Ambient va finalitzar un any després de presentar l'avantprojecte. El document no s'acolliria a un ajut comunitari del programa LIFE. El Consell Escolar de Catalunya honorava el record de Maria Rúbies. Al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Maria Rúbies, estimada molt per, moltíssim per lleidatans i de molt bon record, va ser la primera persona que va presidir el Consell Escolar de Catalunya. Josep Varela va parlar sobre la faceta pedagògica de la mestra. Va remarcar el document sol·licitant l'ensenyament del català als centres escolars, que va marcar l'inici del català a l'escola. Li devem a la Maria Rúbies.
A Maria Rúbies, mira.
La paeria va iniciar també l'actuació per obrir el carrer Múrcia i, per tant, va autoritzar l'enderrocament dels immobles 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 19 del carrer Jaume I el Conqueridor, que suposava el primer pas per fer possible l'apertura del carrer Múrcia fins a la plaça Cervantes. Aquesta actuació, que no es realitzaria fins l'any 96, venia motivada per la construcció d'un aparcament subterrani a la plaça Cervantes i fer viable l'apertura del carrer Múrcia. Carrer Múrcia sí, està obert. La plaça Cervantes està canviada.
Molt canviada.
Però no hi ha un subterrani.
No. A Lleida el fer coses a sota de terra...
Costa molt.
Ens costa molt.
No sé si és que hi ha vetes d'aigua o què hi ha, però no es va fer. O sigui que l'aparcament subterrani no es va fer. I l'any 94 també el lloguer de vivendes no tenia pla pel període del 92-95. Mm-hmm. El director general de la vivenda, Borja Carreras, va manifestar que en aquell moment hi havia una visible absència de la cultura de lloguer. O sigui, la gent, tots compraven pisos. Però va arribar la crisi. I llavors va vindre el problema de que, clar, no estava la cosa preparada pel lloguer de vivendes.
Ni comprar ni llogar, no fèiem res, llavors. I ara sembla que està repuntant el tema del lloguer i amb ciutats grans com Barcelona i Madrid de manera desproporcionada, les coses com siguin.
Barcelona s'ha disparat d'una manera que la gent no pot accedir
al lloguer, que teòricament hauria de ser inferior a una hipoteca. Doncs,
diuen que Lleida és un dels més barats de Catalunya.
Bueno.
Millor que continuï així.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Este verano, piérdete con nosotros y ahórrate hasta 200 euros. Reserva ya tus vacaciones en las oficinas de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Cómprate una, dos o 200. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Y ahora es el momento de la entrevista Cosmopolita Cosme.
Bé, Ricard, avui és el dia de la ràdio i hem pensat que una de les persones que hauríem de tindre aquí als nostres estudis pues, hauria de ser una persona que et dona pistes. Mira, ell, per exemple, va néixer la víspera del dia de Sant Cosme i Sant Damià. És una persona que en aquest moment, si els números no em fallen, té 54 anys perquè va néixer el 64. Si jo et dic que el seu pare era impressor, que va vindre a Lleida a jugar a la Unió Esportiva Lleida de porter i que té un cognom que fa honor al primer justícia d'Aragón, dient-se Gastón, pues no sé si saps de qui et parlo. Més a més, t'he de dir, molt vinculat a Jove Càmera, vinculat amb una penya molt coneguda de Lleida, de la Plec del Cargol, bueno, pues a moltes de les coses, i ha sigut diputat. I va estar a Tour Espanya. A veure, Ricard, de qui parlo?
Home, del Fèlix Larrosa?
Efectivament, de l'alcalde de Lleida. I avui tenim en Fèlix Larrosa i Piqué, que és el nostre alcalde. Benvingut i bon migdia, alcalde. Bé, avui és el dia de la ràdio. És un dia important per nosaltres i suposo per tots aquells que jo no sé si tu ets oïdor molt de ràdio o no.
No, bueno, la veritat és que és un mitjà de comunicació de sentiments, d'informació, d'un mitjà que et fa molta companyia i per escoltar la ràdio cal tenir temps, és important. Però jo normalment l'escolto pel matí, vaig fent allò, tunejo les diferents emissores per poder posar-me al dia en termes de les notícies, mentre estic preparant l'esmorzar, mentre m'acabo d'arreglar per abans de sortir de casa, doncs aprofito per escoltar la ràdio. Quasi és l'únic moment del dia que la puc escoltar, t'he de reconèixer.
Tu ets aquell alcalde que escoltaves el Ronda Matinal?
Sí.
El vot és infondo de Miguel Luis.
Bueno,
és el dia de la ràdio, avui.
Sí, és veritat. I aprofito per felicitar-vos a tots els que ho heu fet possible durant tants anys i ho seguiu fent possible avui en dia, no? És un extraordinari mitjà de comunicació i bueno, avui que és el dia de la ràdio, pues, he rebut tots i totes les meves felicitacions.
I si que fiquéssim un apodo, què diríem? Com te diríem, per exemple?
A mi?
Sí, un apodo. Ai, van ser els apodos.
No, ara a mi mateix me costa, et puc dir més o menys quin és el perfil que jo tinc, no? Que sóc una persona molt perseverant, que sóc una persona treballadora, que sóc una persona que m'agrada estar al peu del carrer, que m'agrada estar amb la gent, que m'expliquin com els hi van les coses i veure com i de quina manera els hi puc ajudar a tenir un major confort, que a satisfer els seus anhels i inquietuds personals, les professionals. Bueno, no et sabria dir quin és l'apodo. Perseverant, no ho sé, no, tampoc no és un apodo, com dius tu, no sé quin és.
Per cert, alcalde, ets més tirant cap al pare o cap a la mare? Perquè la mare és sempre extremada, molt elegant i tal. El teu pare d'aquells de bata blava, impressor i caràcter aragonès.
Sí, cert. Que, bueno, jo crec que és una barreja de tots dos, com acostumem a ser tots, no? Que tenim una mica del pare i una mica de la mare. Però és cert que bueno, tinc... Com més gran em faig, dic jo, i això ho diu la meva mare, més m'assemblo el pare, no? Bueno, veurem, no? Però certament eren dues persones molt diferents, que s'estimaven molt i que eren compatibles un amb l'altre, no? Bueno, doncs jo crec que tinc una mica de tots dos, segur.
I de petita ets un noi entremaliat o no?
No, això sí que ho puc dir. No, jo crec que he estat sempre molt tranquil, he sigut una persona que en la meva joventut, en la meva adolescència, pues, he estat molt pacífic. M'ha agradat fer sempre jugar molt amb els meus amics. Si m'he barallat amb algú, ha estat més aviat amb el meu germà, però bueno, això forma part també del joc, del rol de les famílies, del gran, del petit, no? Bé, no he estat entremaliat, no, he estat una persona molt pacífica, molt tranquil, sí.
I, bueno, eres d'aquelles persones que t'agrada el món de l'esport, però jo sé que el tenis, pues, ho domines bastant bé, però de porter al futbol hagués sigut millor o al bàsquet per la teva altura?
No, jo crec que ho he provat tot, la veritat, és que de petit ho he provat el futbol, he provat l'handbol, he provat el bàsquet, he jugat molt a voleibol, jo estudiava en un col·legi que ha tingut una llarga tradició amb el voleibol, no? I bueno, ho he provat tot, però és cert que el tennis al final va ser l'esport de la meva joventut i un esport que l'he practicat fins fa poc, no? Relativament. Ara m'he canviat el tennis, he passat al pàdel, no? Però el futbol, possiblement perquè el pare, amb la seva passió que tenia en general pels esports, però especialment pel futbol, doncs jo crec que tant el meu germà i jo el vam no avorrir, però sí que el vam deixar una mica de la mà de Déu, no? I mos vam dedicar a altres coses.
Alcalde, hi ha una cosa que jo tinc curiositat. Alguna vegada li van vestir de baturró o no?
No, La veritat és que no.
Mai li han ficat un catxirulo a vostè?
No, el catxirulo sí, que l'he portat, però l'he portat pues, per San Lorenzo, m'he vestit, però allò de vestir...
O sigui, camisa blanca, mocador verd, i això sí, no?
I tant, i tant, i la vaca, sí. Vull dir que no, això sí que ho he fet, sí.
I vostè allò de San Lorenzo, mi patrón, això s'ho sap o no?
Allò de San Lorenzo, sí, no. Sí.
El tararara, ta-ta-ta-ta.
Sí, sí. Allò de les monjas de Santana, també, quan se surt pel San Lorenzo, sí. Pues allò de que buenas son las monjas de Santana, no? Pues bueno, això també ho cantàvem, sí.
Per cert, vostè que és de pares de Huesca i tal, anava a la plaça Toros o no?
No.
Perquè vostè sap que la pel·li del Cargol i el que sortim pel carrer va néixer de la sortida de la plaça de Toros de Huesca o no?
No ho sabia.
I vostè sap que el seu pare va ser un dels fundadors de la penya Zoite de Huesca?
Que ell va ser fundador d'una de les penyes grans de la ciutat, sí que ho sé, però lo de la relació entre la Plec i la plaça de Toros, la plaça de Braus d'Òscar, no la conec, aquesta relació, no?
Sí, sí.
I mira que vaig conèixer molt amb els fundadors, no?, de la Plec.
Sí, sí, Manolo Calpe, Peralta, sí. Xavi Pérez i tal, en Justo Ojeda van ser els que van portar tot això a Lleida en temps del seu anterior, l'Antoni Siurana.
Sí.
Félix La Rosa, vostè és un bon ballador, no?
M'agrada, sí. No és que sigui expert en balls clàssics, no? Això de... els balls de saló que diuen, no. Ho he fet alguna vegada, durant temporades he anat a aprendre a ballar amb la Maite, però no som grans balladors en aquest sentit, no.
I vostè és més d'aquells de vals, de twist, de pas doble?
No, al contrari, sóc d'aquestos de ballar més música contemporània, música més moderna. No sóc de baix clàssics, yeah. No sóc d'aquests païs. Vayan a aprendre, però no, al final no he seguit amb aquesta.
Perquè vostè escolta música habitualment de quin tipus? A Glenn Miller, per exemple, que el diumenge no. Va veure la música de Glenn Miller a la Llotja, que és una bona música.
He de dir que la música és... a mi m'és igual, sóc capaç d'escoltar música clàssica com música contemporània, música d'avui en dia, abans que parlàvem també de les ràdios, no? Pues, depèn de l'estat anímic que tinc en aquell moment i depèn de com estic aquest cap de setmana. Per exemple, pues, recordo perfectament que estava escoltant música d'avui en dia, i estava la mà de relaxat, no? I a vegades me poso música més clàssica pues, per pensar, però depèn del moment. Soc, en aquest sentit, soc molt, molt polifacètic, vull dir que m'adapto i segons el moment opto per una música o per una altra.
A vegades les persones no surten gaire de casa, no surten gaire de Lleida o de Catalunya, no? Félix La Rosa ha estat diputat al Parlament Espanyol. Les coses quan se surt fora o quan s'ha estat a Tour Espanya, com vostè ha estat el del director, les coses veuen diferents, potser, no?
És molt diferent, és cert. Com més distància agafes respecte a una ciutat com la nostra, tens una foto més global i te'n dones compte, sobretot també, de com funciona una mica més el món i com, de quina manera s'interrelacionen, no? Són 5-6 figures, si fos comptant.
12, són 12.
Sí, exacte. Sí,
són 12
sí.
I dos que han amagat, que algú tindrà que trobar on són, el Quijote i la Dulcinea, que estan amagats, dic, ho sabem on són.
Ah, no ho sé, sí. no la sabia aquesta.
Bueno, ja li dic. I per acabar, podria fer-li una pregunta compromesa avui dia de la ràdio?
Sí, digui'm.
Me pot donar una exclusiva?
Si li puc donar una exclusiva?
Sí.
Pues m'ha agafat per sorpresa.
Per exemple, no vull saber el número 1 de la llista del PSC a les municipals per Lleida. No li pregunto. Vull saber el número 2. Podria ser?
Pues la veritat és que no.
I el 4?
Tampoc.
No ens podem aventurar?
No.
I puc fer-li la pregunta contra. El 4 serà del PSC o no?
Bueno, veurem si és una persona del PSC o és una persona que sigui independent, veurem el què. La veritat és que la llista serà una llista molt transversal, molt diversa, i hi haurà diferents sensibilitats.
Vinga, que vostè no s'ha mullat ara, ja me mullaré jo. Faig una pregunta, la més compromesa, el dia de la ràdio, amb una persona que vostè coneix de petit i que coneix molt els meus intríngulis, va.
Què vol que li pregunti?
Lo que més me pugui comprometre davant de l'audiència. Vinga, que ja li comprometré jo més vegades, va.
No li preguntaré res que el pugui comprometre.
I tant, que sí, cap problema.
No. No, sí. li podria preguntar a vostè qui votarà.
A qui votaré? Vostè vol dir que en aquest moment jo tinc opció de votar amb algú?
És el que li vull dir.
Un demòcrata cristià convençut.
Ja. S'ha posat de peus a la galleda.
Efectivament. Doncs,
no cal que em contesti, perquè jo tampoc li contestaré, sinó en pausa.
No, de veritat que no li puc dir en aquest moment perquè les coses no les tinc clares. En una setmana pot canviar tot.
Cert,
vostè s'imagina ara que el seu partit, el secretari general, agafa un, no sé, qualsevol cosa i diu, pues mira, no vull que vagi el senyor Félix Larrosa. Bueno, que no m'ha compromès. Jo em pensava que preguntaria alguna cosa de Pastoret, si em ficava amb l'alcalde de Lleida i aquestes coses.
No.
M'han dit que li agrada molt que em fiqui amb vostè quan faig Pastorets, eh?
Sí?
Això m'han dit. Diu, l'alcalde està content si et fiques amb ell, perquè almenys li fas publicitat.
També. No, doncs la veritat és que no... Estic, una persona quan assumeix aquestes responsabilitats ha d'estar acostumada a que se li referenciï, pues, o quan fan els pastorets, o quan es fa el pregó del carnaval, o quan se va a manifestació de caràcter popular.
Prepari's, que d'acord li tocarà, segur.
Segur.
Bueno, pues nada, no sabem si seran 3-4 eleccions, quantes tindrem, però bueno, l'important és que avui és el dia de la ràdio, hem tingut l'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, li agraeixo moltíssim, no m'ha estat fàcil aquesta entrevista, m'ha costat molt d'aconseguir-la, però bueno, li agraeixo de veritat que hagi estat aquí i bueno, que no sigui la darrera vegada.
Molt bé.
No l'he compromès gaire, eh?
Estic a la vostra disposició, com sempre.
Bueno, que tingui molta sort, eh?
Moltes gràcies.
Que tot per Lleida, com se diu aquella.
Molt bé.
Gràcies.
Bon dia de la ràdio. Adéu.
A reveure. Ja va, Ricard, avui l'hem agafat al cotxe a l'alcalde de Lleida. Bueno, la veritat és que van feinar de cantó a cantó, té una agenda tapaïda i, clar, però al final sí que l'han aconseguit. Que, per cert, t'ho recordo, el seu pare de segon cognom, Félix Larrosa, i Gastón, que va ser el primer justícia d'Aragón, és a dir, el síndic de greuges d'Aragó, que no és qualsevol cosa, no? Salutacions cordials, jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. Richie, Ricard, digues el teu WhatsApp.
Vinga, va, el WhatsApp del programa és el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Amb el Joan Bellmunt, cada dia obrim la finestra dels records que avui ens porta cap a on ens porta.
Pues mira, anirem a mirar el camp, perquè mira el camp, record de petit, passar amb el cotxe de línia i per la gravera de Miralcamp veure tot d'habitatges a dins de la gravera. És a dir, cases fetes a la gravera i buidant la grava, feien les habitacions, que no hi havia portes, eren cortines, i bé, parlem-ne. Miralcamp és un poble bonic, des del qual es veuen als seus peus, com una catifa verda, els conreus d'alfals, panís i fruiters, que s'estenen fins a la veïna capital del Pla d'Urgell, Mollerussa. Antigament, a la gravera de Miralcamp, a la part alta de la població, i això ho he vist personalment, s'hi havien afincat unes famílies que, a causa de la seva manca de mitjans econòmics, per tant, la pobresa econòmica ha existit sempre, per a tenir una llar, es van fer el seu habitatge a la gravera. Picada a la grava, hi havia una mena d'entrada, la qual donava accés a les cambres, menjador, cuina, rebost, i allò que pogués ser de més utilitat. Insòlitament, en aquests habitacles no hi havia humitat, i tenia una temperatura ideal, fresques a l'estiu, calentes a l'hivern. I ho dic, ho recordo, per haver-hi estat personalment a fer alguna visita. La separació de les cambres era per cortines, ja que no hi havia portes. Tenien un forat al sostre, encimbellat, per una ximeneia, per on sortia el fum de l'interior, i per on, diuen, la quitxalla també llançava pedres, les quals moltes vegades feien cap a la paella o a la cassola. Alguna d'aquestes famílies que hi vivien eren la Remei, Cal Paier, Cal Pere Joan, el Ton del Poc, l'Isidoro Poc, Valuriet, el Canyissaire, l'Oscos, Engramat i algun altre. Cal dir que durant la Guerra Civil, en una d'aquestes coves, s'hi va instal·lar refugiada al poble durant l'ocupació de Lleida per les forces franquistes la família d'en Lluís Virgili, que posteriorment va ser director de l'Orfeó lleidatà i diputat i que ara ha estat traspassat, reposi en pau. Pues, també ells també van viure allí. I per acabar, com sempre, la dita d'avui ens diu que el mes de febrer emmascara com un calderer. Vol dir que el sol ja comença a ser fort i si et poses al sol i t'hi adorms encara més, i ja et marca. Oh,
és que d'aquí 2 setmanes ja farà 2 mesos que el dia llarg, eh? Per tant, s'ha de notar. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs nosaltres ja anem directes cap a la una amb una darrera hora, i és que la Universitat de Lleida ha aprovat una declaració que demana la llibertat dels presos independentistes. El text, aprovat per una àmplia majoria del claustre, també rebutja la judicialització de la política catalana. Aquesta és la darrera hora. Nosaltres ara connectem amb el butlletí a la una i un servidor marxa volant cap a la sala Alfred Pereny a l'IMAC, a la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Lleida, on avui s'està realitzant aquesta marató de ràdios, de programes de ràdio, dins dels actes del Dia Mundial de la Ràdio organitzat pel Col·legi de Periodistes. Ens escoltem tot seguit aquí, amb aquest especial nacional 240, que engegarem ara a la una i cinc i que ens durà fins a les dues amb moltes coses.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Congreso rechaza los presupuestos y abre así la puerta a un adelanto electoral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado ya la Cámara Baja. Nos vamos hasta allí. Joaquín Bizmanos.
Sí, no ha habido sorpresa. Los soberanistas no han dado marcha atrás. Se han sumado a PP, a Ciudadanos. Acaban de devolver el proyecto de presupuestos al Gobierno. Es la segunda vez que ocurre en democracia. Ana Pastor, la presidenta de la Cámara Baja, ha dado a conocer el resultado de esta votación que, como dice, sentencia la legislatura.
Presentes 348 más dos votos emitidos telemáticamente. Sí, 191. No, 156 más dos votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, una. En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas de devolución y, por tanto, rechazado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
Sánchez ha ido disparado tras conocer el resultado de la votación. Está hablando ahora mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ha arremetido contra lo que llama la derecha también, contra los soberanistas.
Muy pendientes, vamos a estar también de las reacciones que se vayan produciendo tras ese rechazo a las cuentas. Atentos también al Tribunal Supremo, donde tras un receso se ha retomado la vista, turno ahora en ese juicio que se sigue por el proceso independentista en Cataluña de las acusaciones para la abogacía. Patricia Rossetti.
Acaba de finalizar la abogada del Estado. Intervenía Rosa María Seoane, la jefe de lo penal en la abogacía del Estado, que sustituye a Edmundo Val, el abogado del Estado que se negó a firmar la rebaja a sedición. En un informe muy técnico y pormenorizado, Seoane ha respondido a las alegaciones que ayer hicieron las defensas de los acusados. Este es un juicio penal con todas las garantías. Ya acaba de empezar ya la intervención de la acusación popular Vox, que es el abogado Pedro Fernández, quien empieza a intervenir.
Parece ser un lazo amarillo que tiene una carga política indudable. Pensamos que...
Sonido en directo en este momento que... desde la sala de lo penal del Tribunal Supremo en la que se está desarrollando ese juicio por el proceso independentista en Cataluña. Es turno ahora de la construcción de la acusación popular que encarna Vox. ¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En el norte de Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por un presunto delito de adoctrinamiento terrorista. Tiene 30 años, es tinerfeño, dice que profesa la religión musulmana, está radicalizado y tiene un carácter violento. Amenaza con la comisión de acciones violentas que justifica, dice, en unos supuestos preceptos del Islam. En Málaga avanza la investigación para aclarar las causas de la muerte del pequeño Julen, que cayó a un pozo de Totalán. La Fiscalía malagueña ha pedido que se cite como investigado al dueño de la finca donde se sitúa el pozo. El Ministerio Público quiere que el juez aclare si se trata de un homicidio imprudente. Y la DGT quiere que las autoescuelas sigan realizando los cursos de sensibilización y reeducación vial para recuperar los puntos del carnet de conducir. La Dirección General de Tráfico va a recurrir el auto de la Audiencia Nacional que anula esta concesión a la Confederación Nacional de Autoescuelas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, tenemos noticias del Ajax Real Madrid de la Liga de Campeones.
El partido de ida de los octavos de final de esta competición. Estamos pendientes de si se ha recuperado, por ejemplo, Varane. Vamos a preguntarle al enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz.
No está nada clara la presencia de Rafa Varane en el partido de esta noche. El francés sigue con fiebre y la decisión se va a tomar después de la siesta. Probablemente Nacho juega en su lugar al lado de Sergio Ramos. No ha trascendido la alineación. No sabemos si Marcelo o Bale pueden tener cabida en el once inicial. Ramos está apercibido. El Madrid va a vestir de negro. Se va a llenar el estadio con capacidad para 55.000 espectadores. Se va a guardar un minuto de silencio por el futbolista argentino Emiliano Sala. Además, durante la noche se han registrado incidentes en las inmediaciones del Hotel del Madrid. Algunos ultras han activado petardos y fuegos artificiales y en total han sido detenidas cuatro personas.
Este es el sonido del que hablaba Miguel Ángel Díaz en el hotel del Real Madrid entre las 2 y las 4 de la madrugada. El otro partido del día es el Tottenham Borussia Dortmund. Se va a jugar, por supuesto, a las 9 de la noche, como el del partido del Real Madrid frente al Ajax. Lo vamos a contar a partir de las 8 y cuarto en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Con el espejo nos vais a contar una historia de colaboración que va a permitir que una parroquia hondureña, enclavada en una zona donde viven muchos indígenas, disponga de fluido eléctrico sin continuas interrupciones.
Es la parroquia San José de Puerto Lempira, que atiende a más de 60.000 habitantes de la región indígena del bosque tropical de la Mosquita, en Honduras. Y a menudo se quedan sin luz, lo que implica no poder usar la megafonía ni los ventiladores. Este último un problema especialmente duro en el verano, debido a las altas temperaturas y a la humedad, para un templo que tiene capacidad para 600 personas sentadas. Un misionero valenciano, el religioso Paul Isaac de Metz, lo ha vivido en sus carnes 5 años, porque ha sido el encargado de esta parroquia, y ahora ha solicitado ayuda a la Fundación Adyentes del Arzobispado de Valencia para instalar placas de energía solar y resolver el problema. Supondrá una inversión de 6.000 euros y una nueva oportunidad de vivir la comunión para esta archidiócesis valenciana. Lo contamos y lo ampliamos en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs ja estem informats, ja ha passat el butlletí horari i avui estem contentíssims, perquè ho hem dit al principi. Jo crec que ens fem pesats i tots, però vaja, és un cop a l'any i si no ho diem nosaltres, qui ens ho ha de dir? Avui és el Dia Mundial de la Ràdio. A més, a Lleida, amb una iniciativa espectacular organitzada pel Col·legi de Periodistes des de fa 4 anys, el que fem és una marató de ràdio amb... jo diria quasi totes, però no hi són totes, però pràcticament totes. Amb moltes ràdios del territori, ràdios comercials, ràdios més grans, més petites, de barri, de poble, d'on sigui. I això és maco, que tinguem totes les ràdios assegudes aquí amb una marató. A més, a nivell personal ja sabeu que m'encanta sortir dels estudis. Ara mateix estem a la sala Alfred Perenya, a la seu de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, i per tant, això ja és maco, però és que a més, en públic. I avui ens acompanyen els alumnes de primer d'ESO de l'Escola FEDAC de Lleida. Escolteu, què tal? Bon dia. És maco això. Però obrim la Nacional 240. Això és un especial del Dia de la Ràdio i per tant avui l'allargarem. Farem des d'ara fins a les 2 un especial de la Nacional 240, però ja sabeu, perquè per començar aquesta Nacional 240 jo tinc unes paraules màgiques, però avui jo no les diré, no, perquè com que tinc gent aquí al davant, doncs que ho facin ells, que a més ho fan, segurament ho faran millor que jo i tindrà millor efecte. Escolteu, això ja ho hem assajat, ara sí que ho hem de fer allò a pulmó, a la una, a les 2... Bon dia, Mònica.
Bon dia, mare meva. Això m'ha arribat directe al cor,
Què t'ha semblat?
M'ha encantat.
Però què et pensaves?
No m'havia donat el bon dia a tanta gent junta mai.
Clar que sí. Doncs tenim els alumnes de primer d'ESO de FEDAC, de Lleida, que estan gaudint avui d'aquest dia, d'aquesta marató del Dia Mundial de la Ràdio. Mònica, com estàs?
Doncs molt bé. Jo no tan ben acompanyada com tots vosaltres, perquè esteu, però també molt ben acompanyada, però perquè teniu molt públic aquí. Nosaltres avui ens hem quedat a l'estudi, perquè tècnicament també era necessari. Sí. Ens encantaria estar aquí. Ja us presentaré a qui m'acompanya. Però ja ho vam dir ahir, Ricard, això d'avui ha de ser una verbena, ens ho hem de passar bé, hem de celebrar la ràdio, no?
Sí, no? I escolta, ja saps que nosaltres hi som cada dia, però que de tant en quant ens treguin de l'estudi, ens treguin de casa, també ens agrada.
Home, i tant, no? I així et posen cara, a més.
Bueno, jo això que et posin cara, la veritat és que podríem explicar moltes anècdotes.
No saps si pot caure bé o malament, això.
De gent que t'ha escoltat tota la vida i llavors et coneixen i et diuen... Saps què em van dir un dia? Jo crec que ho vaig explicar, això, ja. Un dia vaig trobar una noia que m'escoltava des de fa molts anys i quan la vaig conèixer em va dir... Pensava que eres més alt.
Bueno, és que d'aquest segur que... Mira, segurament els nostres convidats d'avui en tenen alguna per explicar, també, perquè nosaltres això de la veu... nosaltres ho diem sempre, la ràdio és molt màgica, i això de la veu, tu et crees una idea, no?, al teu cap de com pot ser aquella persona. Mira, en el teu cas eres més baixet del que s'esperaven,
bueno,
o més ros,
això és el que em va dir, jo no sé si...
moreno. Clar, no sé què s'imagina. A mi m'ha passat també, de cop li poses, humanitzes, no?, una d'aquestes veus i dius, ai, no me l'esperava pas. I dius, bueno, no tenies per què esperar porta clar, la cosa clar, diferent. Clar. Però sí, sí, avui tenim veus que potser els hi ha passat això també.
Clar, què farem avui, Mònica? Doncs parlarem de diferents maneres de fer ràdio.
Sí, senyor.
Hi ha moltes maneres.
Hi ha moltes maneres, perquè al final la ràdio el que fa és acompanyar-nos, no? Ens fa acompanyar en molts moments del dia i de moltes maneres diferents. Nosaltres avui hem volgut fer un tastet, no tenim temps per fer, per parlar de totes les maneres de fer ràdio, ja ens agradaria, però n'hem triat tres.
Parlarem d'informatius, que jo crec que potser és la part més visible també de la ràdio, degut a això de la immediatesa i tot plegat. Parlarem dels esports, tan importants a la cadena COPE i a la ràdio en general, i parlarem de la música. Okay. Però és que tot és molt important, ara que ho veig.
Tot és essencial, no? Jo crec que una cosa no s'entén sense l'altra. L'altre dia dèiem, Ricard, jo pujo el cotxe i el primer que poso és, poso el cinturó de seguretat, després la ràdio...
Quina ràdio et poses quan puges al cotxe?
Doncs poso de tot, jo vaig picant. És com, sí, és com fer el vermut, vaig picant.
Em deixes fer una enquesta ràpida?
Va.
Això no ho tenim previst, però com que tampoc portem... Escolteu la ràdio, vosaltres? Sí? I quines ràdios escolteu? A veure, Cadena 100, qui escolta Cadena 100? Vinga, Cadena 100. Rock FM. Mira, Rock FM. Europa FM. Flash. Mira. La cadena COPE. Mira, tres mans, quatre mans tenim.
Molt bé, m'agrada.
Quatre mans, Bueno, i d'altres, ja ho sé que hi ha moltes ràdios, vull dir que això és bo. Doncs saps quina em poso jo des de fa temps?
Quina?
Rock FM.
Clar que sí, per despertar-te amb energia, amb Rock bona FM. Música, no?
Sí, me la poso tot el dia, vull dir, quan puc, vaja.
Veus, jo em desperto amb informatius, és que això va per barris.
Va per barris. Escolta, parlant d'informatius, saps qui tinc al costat?
A veure, m'imagino,
Bueno, ja ho saps, perquè ja ho hem parlat. Està amb nosaltres el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard, què tal?
Bon dia.
El Pere Joan, actualment estàs a Catalunya Ràdio.
Sí, a Catalunya Ràdio.
I a la, bueno, a la demarcació de Lleida, però havies estat també aquí amb nosaltres.
Vaig estar 8 anys.
8 anys?
Amb vosaltres. 8 anys a la cadena COPE, 8 anys a la cadena 100, per tant, 8 anys d'experiència intensa, diària, enriquidora... que et forma com a persona i com a professional.
Escolta, sí. I quan vas estar amb nosaltres, què feies?
Doncs,
bueno, què feies? Vull dir, quina tasca radiofònica feies?
Vaig fer Cadena 100 molt temps, també feia informatius a la cadena COPE, feien programes com La Neu a la COPE, publicitat...
S'acaba fent de tot.
Una mica de tot, sí, una mica de tot. Una mica de tot.
I ara, la teva faceta principal...
La meva faceta principal és redactor de Catalunya Ràdio, d'informatius, diàriament doncs, seguir el pols informatiu de la ciutat i de la demarcació, i això, dedicat intensament a la informació de forma general de la demarcació de Lleida.
Informatius, Mònica. Doncs ja veus que és la primera faceta de la que parlàvem, el tema d'informatius. Anem a parlar d'informatius, va.
Anem a parlar d'informatius, però mira, fem una cosa, si et sembla, abans. Us presento a qui m'acompanya també aquí l'estudi a COPE Tarragona, perquè estava escoltant el Pere Joan i una mica heu fet coses similars, jo crec, no? M'acompanya avui, us el presento, l'Òscar Ramírez. Òscar, bon dia i gràcies.
Molt bon dia, merci a vosaltres.
Bon dia,
i bon dia de la ràdio.
Exactament, no? Feliç dia. La veritat és que estava escoltant el Pere Joan, va dir també Cadena 100, sí. COPE, programes, tu també, uns inicis molt similars, no, Òscar?
Sí, de fet, jo vaig començar a la ràdio, amb una ràdio que ja no existeix, es va plegar fa moltíssims anys, que es deia Ràdio Music Club, que estava aquí darrere d'on està la COPE, a la ciutat de Reus, i vaig començar la ràdio perquè vaig gravar una maqueta al menjador de casa meva, amb una cinta de caset, presentant discos. Llavors vaig portar-ho a la ràdio, els va agradar, i vaig començar la ràdio, i vaig acabar fent Cadena 100, sí.
Jo també vaig fer coses similars, també vinc de la part musical.
El públic que tenim aquí, els dius que et graves en caset i els hi sona a història antiga.
Sí, a xino.
Ai, els casets.
Els casets. Però bé, us el volia presentar perquè també ell hi té molt a dir, de fet, Òscar, pots intervenir quan vulguis, però això, ara parlarem més de la radiofórmula, però deies, Ricard, anem a fer informatius, no?
Anem a fer informatius,
jo, aquesta veu del Pere Joan, jo crec que la gent quan l'haurà sentit dirà, home, i
és
tant,
aquest.
No? És aquesta
és ell,
cosa.
És
aquesta seguretat, no? Aquesta...
Gràcies, Mònica, jo t'estimo moltíssim.
Jo també. És allò que et llegeix la llista de la compra i te la creus, no?
Sí, mal.
Llavors avui li posem una petita prova, no? Al Pere Joan Ricard.
Sí, bueno, hem dit que avui veurem, mira, mai millor dit, almenys aquí a Lleida veurem maneres de fer ràdio, perquè n'hi ha moltes i segons del que parles, però fins i tot parlant del mateix hi ha maneres diferents. Per exemple, el tema d'informatius. La Mònica i jo fem un magazín, i un magazín doncs sona això més distès, eh? Més ens enriem i acabem parlant de tot i entenem de tot, o no entenem de res però parlem de tot. Però també donem notícies, Mònica.
I tant, cada
però ho
dia.
Fem amb un altre to.
Sí, no, segur que no és el mateix, no ho expliquem de la mateixa manera nosaltres que el Pere Joan en un butlletí informatiu, per exemple. Mira, fem una cosa, per aquells que estan també que ens escolten des de casa, però també pel públic, fem una entrada d'un butlletí, per exemple.
Vinga, va.
Mira, escolteu.
És mediodia, una hora menos en Canàries.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Clar, això que nosaltres carinyosament anomenem els pitos.
Els pitos.
No? Òscar, sí, sí. Pere Joan, els pitos són sagrats.
Sí, però fixa't que quan hi ha els pitos, el Pere Joan i jo han fet...
Subidón.
Et prepares, eh?
Ja, firme, no?
Sí, sí.
Clar, perquè imagina't que, no? Ara, tu li has donat la notícia al Pere Joan, no?
Sí, sí,
la tinc,
sí.
La tinc.
Sí, clar, sí, han sonat aquests pitos, posa que són les 12, no? I tu has d'explicar una notícia, no? Ricard, li donaries pas, per exemple...
Jo li dono pas, doncs, bueno, des dels serveis informatius... Ara és un símil, això. Des dels serveis informatius de la cadena COPE Lleida ens informa, ens porta de la darrera hora el Pere Joan Álvarez.
Hola, bon dia, què tal? Doncs passen 5 minuts de la una del migdia. Hem de començar aquest butlletí parlant de la detenció de 5 persones a la Jonquera per dur prop de 100 quilos de xis i marihuana en diferents vehicles. La Guàrdia Civil els va enxampar entre el 8 i el 9 de febrer en controls rutinaris. La Guàrdia Civil els ha detingut a la Jonquera, com dèiem, per un presumpte delicte contra la salut pública. No sé el que vulgueu que duri aquesta...
aquest és un tema, també, la durada.
La durada,
en
la
uns
durada.
Butlletins... Clar, però Joan, quantes vegades t'han dit això, que és una informació, un batibull de dades, les has de donar en 30 segons.
Sí, de 30 a 45, no més. No es pot passar 45 segons més enllà d'una informació única. S'ha de fer ràpid, àgil i de la forma més entenedora possible.
Seria interessant, jo he fet durant molts anys informatius, seria interessant que la gent... veiés com es prepara un informatiu, no?
Sí.
Perquè
sí.
Arribes a l'últim moment, has de redactar la informació... La ràdio segueix sent encara el mitjà més immediat que hi ha. Això
total.
Ho serà sempre, tota la vida. Deixa de banda l'internet avui en dia. És interessant que la gent veiés la rapidesa en què ho has de redactar, justament la capacitat que has de tenir per resumir la informació, perquè has d'encabre en 5 minuts, o en 7, o en 3... Quanta més informació possible, millor. I això no és tan fàcil, eh? No és tan fàcil.
No. I sempre ràpid.
Sí, exacte, exacte.
Sí. Sempre anem ràpid.
I arribes amb el coet al cul, i permeteu l'expressió que és feta, i tanques la porta perquè endres en 30 segons i... És...
Clar, no?
Per un exemple, l'altre dia va sortir la sentència del crim d'Aspa, dels dos agents rurals. Va arribar a la redacció, vam mirar la sentència, el fallo, i en aquell moment ens vam dir, ho hem de dir per antena, però ja vam agafar el full, vam anar cap al micròfon i vam dir, doneu-nos pas que ho hem de dir. I ho vam dir gairebé sense haver-ho llegit prèviament.
Imagina't.
Sabíem el resultat de la sentència, però havíem de mirar-la una mica més. Doncs mentre estaves esperant que et donessin pas, l'anaves a mirar i al final ho vam donar allò com un flash informatiu, perquè era una notícia doncs, d'emergència, no? D'urgència important per donar-la el més aviat possible.
I en aquell moment et va el cervell i el cor a mil, no?
Per clar, sí, en aquell moment... Sí, en aquell moment estàs...
Sí, perquè, a més, has de no equivocar-te.
Clar.
O sigui, canviant una dada o canviant una preposició en un article pot canviar el sentit de la notícia.
I l'experiència et permet improvisar el moment, recollir aquella informació que mentalment entra i resumir-la, és a dir, fer el tall concret, saps?
I traduir-la, perquè està en castellà.
Aquí, un altre. No, és que això la gent no ho veu de vegades. I en aquest cas, mira, parlem d'estar dins un estudi que està, més o menys estàs, no?, en un hàbitat controlat, però, Pere Joan Álvarez, quantes cròniques de 45 segons l'hauràs fet pràcticament pujat damunt d'un cotxe perquè no hi havia cobertura.
Sí, damunt d'un cotxe, bueno, en situacions molt... molt...
Amagat a l'entrada d'una casa pel carrer.
Sí, sí, sí.
Perquè,
sí, sí.
Perquè fa vent i entra el vent, perquè això jo també ho he fet i també l'he vist amb ell fent-ho.
Sí, 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 ah. Sí, sí. En qualsevol situació, la més, vamos, quotidiana i la gent ens ha vist a vegades pel carrer agafant el telèfon asseguts al terra, de moltes maneres ens han vist, sí, sí, sí.
I a les més complicades, quan hi ha accidents... I quan
tant,
ha, en fi,
i tant, i tant.
Aquelles més delicades també és...
És importantíssim.
És el que dic, que hauríem de portar una càmera que la gent ens vegués com es fa una informativa.
Bueno, escolteu... No cridis el mal temps, Òscar, no, que ja no. Només els hi faltaria portar càmera per poder ensenyar-ho.
No, no, només durant un dia que ens posin, ah, vale. Que ens posin un d'això, un dron damunt.
Un dia sí, no? Per Joan...
Escolteu, a la gent que estan aquí davant nostre, quan us ha sonat a informatiu, quan ho ha fet el pare Joan, us ha sonat a informatiu, sí o no? Sí.
Sí, no? Veus? Ens sí, ha quedat sí. Clar que hi ha uns quants detinguts a la Jonquera, no?
Sí, 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 sí. Ah. Llavors, com ho faries tu, Mònica? Clar, com ho faríem nosaltres?
Nosaltres ara, dins el nostre magazín habitual, com explicaríem aquesta mateixa notícia? A dos, a quatre mans.
Vinga, va, així.
Vinga, va, Ricard, entra tu.
O sigui, entro jo i, bueno, hi hauria la sintonia aquesta i jo diria bon dia, avui ja feia fred aquest matí, però anem a buscar l'actualitat informativa. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mònica, escolta, que veig aquí que hi ha una notícia de darrera hora que han agafat a 5 persones que portaven 100 quilos d'haixís i marihuana amb diferents vehicles. Jo no sé quants quilos portaven a cada vehicle.
Mira, Ricard, doncs t'ho explico. Va ser, de fet, en diferents controls rutinaris. A un d'ells van aturar una furgoneta i la sorpresa va ser quan van descobrir que al terra, al fons del cotxe, havia estat manipulat, hi havia un doble fons, i allà hi havien col·locat els paquets de haixís embolicats amb cel·lofana. Atenció, 74 quilos de haixís i 22 de marihuana en una sola furgoneta.
Si és que s'ho pensen tot.
Clar, doncs mira, és que els altres cotxes que van aturar ho havien amagat als seients de darrere, també en altres parts del vehicle, com les portes, per exemple. I al final, en un altre dels casos, la droga la van trobar en un autobús, en aquest cas anava cap a Itàlia, va ser inspeccionant la bodega, en dos maletes van trobar aquestes drogues. El saldo total de l'operació, Ricard, apunta 100 quilos de haixís i marihuana, 5 detinguts, i la Guàrdia Civil ja ha obert diligències per tot plegat. La droga està al jutjat de Figueres.
Bueno, pues aquesta és la diferència. Primer, que no dura 45 segons.
No.
Després, que ho fem més a parlant, i ho fem amb to més desenfadat, però al final la informació és la mateixa. Sí que és veritat que quan escoltem els pitos de les hores, sempre esperem que darrere vingui un informatiu, i vingui un informatiu normalment de 4 o 5 minuts de durada. Això durant tot el dia, des de les 6 del matí, a les 7, a les 8, fins a les 11 de la nit, tenim butlletins cada hora. És un costum que fa molts anys que fem a la ràdio i és que cada hora ens podem informar.
L'estil és diferent, és evident, no? Però el que sí que hem d'intentar els d'informatius és que no sembli que estàs llegint una informació, sinó que l'estàs comunicant, que l'estàs dient, que l'estàs raonant, argumentant, i per tant que no sembli que estàs llegint, perquè si no és molt fals. Has de buscar el to més comunicatiu possible, això sí que està clar, no? I això, doncs, hi ha qui ho fa més bé, hi ha qui ho fa més malament, però s'ha d'intentar comunicar més que llegir, s'ha de dir les notícies, s'han de dir.
Mira, Ricard, passem, si et sembla, a una cosa completament diferent ara, tot i que a la radiofórmula també hi ha informació explicada de sí. Manera diferent, evidentment, no? No és tan, diguéssim, no està tan estipulat com pot ser en un informatiu. Òscar, ho hem dit en començar, tu has fet programes també, no? Sí. Informatius, però també durant molts anys Radio Fórmula, ens ha explicat una mica amb aquesta maqueta com va començar tot plegat. El primer dia que tu et diuen, ei, vols fer Radio Fórmula, Cadena 100, no? Presentar les novetats musicals... Com et vas preparar per això?
Tenia l'experiència que, com abans n'havia fet a la COPE, perquè la COPE feia un programa que es deia Los Populares de Cadena COPE.
Ah, sí?
Exacte. Sí. I jo n'havia fet ja de Radio Fórmula, tot i que era molt diferent l'estil. Allà havíem de punxar Rocío Jurado, el Fari, Julio Iglesias i el Perales i companyia. Llavors, quan em van dir per fer Cadena 100, em va semblar òptima la idea, no? Perquè, clar, era la cadena de referència en aquell moment per qualitat musical, superava les altres amb escreix. Les propostes eren totes, diguem, molt encertades. Era una cadena que estava molt de moda. Feia poc que havia començat i estava aixecant-se moltíssim i consolidant-se. I em va semblar una idea magnífica. I, doncs m'hi vaig posar i em va encantar aquells dos anys i quasi bé tres que vaig estar fent Ràdio Formola. Va ser magnífic.
Mm-hmm. Mira, abans hem posat l'informatiu. Mm-hmm. Escolteu ara això, eh? Atents.
T'esperaré toda la vida.
La millor varietat musical a Cadena 100, arribant ja al mig d'aquests 45 minuts de música sense interrupció. La cançó es diu Un Poquito, ens la canten Diego Torres i Carlos Vives a Cadena 100. Està
de moda. Aquest que escoltàveu no és l'Òscar, és el nostre company, el Xavi Caminals, de Cadena 100.
Saps què ha passat aquí a l'estudi?
Què ha passat?
Aquí on estem, a la sala Alfred Perenya, s'han reactivat tots.
Ah, amb la música.
Ha sigut posar música, és que clar, tants informatius i tanta història, nosaltres volem música. Escolta, s'han reactivat tots, eh?
És que és meravellós, això. Ara molta gent, Òscar, pensarà, clar, fer Ràdio Fórmula, doncs mira, com aquest xicot que ha sortit ara, ha dit, presente, Carlos Vives, i se'n torna cap a casa.
Que sí, va. Però no. Imagineu-vos abans, perquè avui en dia està tot informatitzat, però de l'època en què parlem nosaltres, semblem dinosaures, estem parlant de 25 anys enrere, només, ho teníem tot en vinil. Teníem unes cubetes, uns recipients de plàstic, i llavors Cadena 100 va amb sistema, no sé si encara hi va, llavors anava amb sistema de colors. De forma que hi havia 100 discos, el primer era de color verd, del 2 al 5 eren de color blau, del 6 al 10 d'un altre color, tenies les cubetes de cada color, i llavors sabies que en cada franja de cada hora, per exemple, el primer disco després de les notícies era el de color verd, el número 1 de la setmana. I després vas anar combinant, doncs, un del 2 al 5, un altre del 6 al 10, en fi, tenies les franges, no? I clar, tenies dos plats de discos, dos tocadiscos, que es deien,
imagina't.
I havies d'anar combinant, aguantant el disc, en el moment que tu llançaves i parlaves d'ell, llançaves el següent disc, i entre mig anaves anant tirant les falques de publi, els anuncis, que anaven amb uns cartutxos, vull dir, clar,
sí.
Tots ho hem viscut, això,
exacte.
Però és veritat que ara explicat així sembla que faci molt de temps, eh?
Sí.
Clar, llavors tu havies de, evidentment, preparar-te, no?, saber què anaves a presentar, més sobre aquell grup, que això avui en dia, dius, en Google, facilíssim. Fa uns anys enrere no era tan fàcil.
No, ni molt menys. Avui en dia fer autocontrol és molt fàcil, però en aquell moment havies d'estar per 40.000 coses. Jo he arribat a fer Cadena 100 inclús amb tenir el luxe de tenir un tècnic.
Bueno,
i jo només presentar. Imagineu-vos.
Ah, i els tècnics, una abraçada als
tècnics. Sí, exacte. Que ens han salvat de tantes.
Exactament. Clar, i havies de tenir uns coneixements, no? Mm. També el que hi ha de vegades també en aquests intervals entre cançons, doncs explicar alguna cosa que potser havia passat o
sí, comentar. Perquè ells t'enviaven des de la central, des de Madrid, una mini informació, dues línies a cadascun dels discos, però òbviament te n'anaves a internet i buscaves més informació i tu ja hi posaves, diguem, una mica de sucre per part teva, no?
Exacte.
No, i a més pot ser informació a nivell personal, a nivell discogràfica, barrejar-ho tot, si hi havia algun concert a prop.
Això podies combinar, a més, amb entrevistes, de tant en tant venien grups musicals. Es feia també en aquella època, a nivell de Catalunya, suposo que ho recordareu, un concurs de grups de música que es deia Imagina Rock.
Imagina Rock, sí, i tant.
Clar, això et donava molt de joc, perquè portaves aquells grups locals, els entrevistaves, et donaven marge per tenir de dedicar una estona a aquella que en teoria era per posar els discos del 86 al 100, els últims,
sí.
La podies dedicar a fer entrevistes a grups musicals.
Però escolta, Òscar, que parles molt, però jo...
Ara.
Posa-li música.
Ara t'anava a dir.
Mònica, posa-li música.
Penseu que fa 25 anys estic treballant.
Hem d'acabar.
Presenta'ns una cançó.
Clar, estem al darrer minut i jo us ho dic. Li vaig demanar a l'Òscar que em triés una cançó i mira que ha triat una que em vas dir, ho diré, ara públicament, Òscar, em vas dir, vull aquesta perquè aquesta no la vaig poder presentar mai fent Ràdio Fórmula perquè no va estar a les llistes. No?
A veure què surt.
Doncs escolta, tu, Òscar Manes, que vols que te la posi primer i baixo, parles i te la... i entre...
Com vulguis, jo fa 25 anys que no vaig a Ràdio Fórmula, vull dir que intentaré... Doncs
la poso, uns segons i ens la presentes.
Molt bé.
Escolteu.
Los viajantes van en busca.
Aquesta setmana Cadena 100 en número 1 ocupa una perla, el cantant principal d'Itàlia, un senyor que ha arribat a Espanya per cantar-nos aquest Nòmades, el primer treball que produeix i canta en espanyol i que esperem que no sigui l'últim. Música de qualitat a Cadena 100, la millor música.
Una meravella, no? Un aplaudiment per l'Òscar.
Sí, l'italià aquest...
Franco Battiato.
Franco Battiato.
Home, jo ara us faré una confessió. Primer no vaig poder posar mai, però el vaig conèixer en aquella època, a 86.
Mira.
I avui en dia Franco Battiato és un gran amic meu particular.
Mira, quina meravella, no?
Doncs escolteu, que mira, arribarem a dos quarts amb música. Abans de tot, tenim... Ha arribat una escola nova ara aquí, però jo li dic que s'acomiadin de tots vosaltres, va. Escolteu, li diem adeu a la Mònica. Vinga, adeu.
Adeu.
Escolta, gran dia mundial de la ràdio. Tenim aquesta marató de programes de ràdio. Avui nosaltres hem fet aquest especial per parlar de diferents maneres de fer ràdio. Hem compartit aquí a Lleida amb el Pere Joan Álvarez, que li agraeixo que ens hagi acompanyat.
Tot un plaer tornar d'on han sortit un, no? Els micròfons de la Copa els porto molt endins.
Gràcies, Pere Joan.
Gràcies,
Mònica, una abraçada.
Una abraçada, també moltíssimes gràcies a l'Òscar Ramírez, que ja, diguéssim, ell havia penjat una mica els micròfons, avui ja ha tornat, no?
Sí, per però amb plaer.
No s'oblida mai, això.
Un plaer, torna quan vulguis, Òscar.
Merci.
Gràcies, Òscar.
Merci a vosaltres. Escolta,
Mònica, quedem amb música. Jo ara sí. Marxo volant, però corrents. Tinc els estudis aquí al costat i seguim des d'allí.
Vinga. Jo poso música i publica. Fins ara.
Fins ara.
Al final de tu camino
a todos los oyentes, presten mucha atención. Un gran seísmo llegará muy pronto. Dentro de poco, recibirán más noticias para que tomen las medidas oportunas. Línea directa 902-123-197.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900-11-88-66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb 2 plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Hi ha cotxes que no passen mai de moda. I ara els pots tenir tots amb la col·lecció de cotxes inoblidables. Fidel reproduccions a escala 1-24 dels cotxes que mai podrem oblidar. Aquest cap de setmana, primera entrega per només 6,99 euros amb El Periódico.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I avui, excepcionalment, doncs, la sintonia és la de les noves tecnologies, però seguim connectats a la Nacional 240. Jo estic encara respirant ràpid perquè ni ascensors ni històries. Jo he vingut ràpidament des de la sala Alfred Perenya. Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i fa 6 minuts estava fent l'espai des d'allà, en públic, que això ens encanta, i ara ja estem aquí. Mònica.
Què tal, Ricard? Bueno, escolta, tens bona temps, marca, eh? Bona sí, marca, sí. Has vingut molt ràpid, eh?
Home, està bé,
està bé. Està a prop, però bé.
Està a prop, però jo he pujat dos pisos amb quatre gambades, eh?
Jo anava allargant, anava posant més publicitat perquè et dones temps.
Jo d'aquí uns anys no sé si ho farem. Bueno, seguim amb la Mònica, ho hem dit abans. Avui és un especial Nacional 240. Des de la una portem i arribarem fins a les dues. I nosaltres a Lleida, els dimecres, fem l'Infocope Lleida, que és un programa de noves tecnologies que porta més de 10 anys en antena i en el qual sempre parlem de noves tecnologies de manera planera, perquè la gent ho entengui. I vam pensar, home, noves tecnologies i ràdio també van força lligats de la mà, per tant...
Bueno, cada vegada més, de fet.
Fem un especial avui. Segur que us coneixes, eh? Jo et presento al director de l'espai, el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Mònica? Com estàs?
Bon dia, Jaume. Molt bé. Escolta, gràcies per convidar-me. M'heu obert avui, no?, la finestreta per colar-me a l'Infocop.
Jo m'he incorporat aquí amb el meu vehicle a la carretera, a la N240.
I eh? També està amb nosaltres el David Casero, que és col·laborador habitual. David, què tal?
Muy buenas tardes, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, David.
Bueno, anem a parlar de noves tecnologies, Jaume, i,
sí, perquè
i de ràdio.
És,
i de...
és el que té la ràdio, no? Tu vens aquí preparat i automàticament t'ho canvien tot, i però és el que tenim la gent de ràdio, no? Que ens amoldem a la situació. Però,
has vist com em pica en directe?
Ens
el
agrada
directe,
això,
les
ens
coses
agrada,
no? Del directe, Jaume.
Però has vist com em pica en directe?
Vinga, va, som-hi. Avui dia especial, dia de la ràdio, i volem parlar, com no, volem parlar de ràdio. Volem parlar de com ha evolucionat la ràdio. No des de que Marconi va fer la seva primera transmissió al 1897, sinó de la ràdio que nosaltres vàrem descobrir fins avui en dia. I què ha canviat? Volem repassar la ràdio moderna, ja que jo, personalment, em considero de la ràdio amb FM. Com us considereu vosaltres?
Jo també. Sí, ràdio,
sí, 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 sí.
Jo sé que ara s'escolta per internet, però per mi és la FM.
Jo, la meva època, la meva ràdio és la ràdio amb FM. En parlarem de tot plegat. Doncs aquest és el tema que tractarem avui a l'entrevista TIC, que avui no serà entrevista, serà una miqueta entrevista, tertúlia, parlarem de ràdio. Doncs, avui...
Ens posarem nostàlgics, Jaume, no? Avui?
Sí, avui farem aquesta ràdio tertúlia. L'efemèride que ens portarà el David, fins en quin any anem?
Bueno, pues haremos un salto del 2012 al 1946, ja veréis por qué.
Ah?
Doncs venga, i a la meitat d'aquesta tertúlia, com sempre, el Ricard ens té preparada una cançó per adivinar aquest any, aquest concurs, una miqueta d'aquest espai. Què en tens preparat avui, Ricard?
No, ni ho he mirat, bueno. Però saps què farem avui?
Avui ens la poso jo.
No, avui ens la posarà la Mònica.
Pues sorpresa, com
sí, sí.
Sempre.
Bueno,
sempre
ja ho teníem mig parlat, però ens la posarà la Mònica, sí.
Doncs vinga, la tertúlia, pues, ho deixo aquí. Unes preguntes. Ràdio, NFM en directe, podcast o a la carta? O plataformes com Spotify, Apple Music, Amazon, en parlarem tot plegat a la tertúlia, eh? Ho deixem aquí.
De coses,
I el nostre espai, Mònica, sempre ens deixem al final un... Saps que quan dines sempre et deixes el millor pel final?
Home, clar, la mostreta, sí.
Doncs aquí també. Nosaltres, pel final, doncs, tenim unes fantàstiques idees, unes solucions i, sobretot, unes comoditats que ens arriben des de l'Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnològic.cat. Però primer, abans de començar, pitgem un botonet màgic i arrenquem l'Espai Tecnològic, aquest botonet, aquest SnapClick, que ens patrocina el programa, i arrenquem l'Espai de Noves Tecnologies a Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jaume, què et dic avui també? El de sempre, l'entrevista del dia...
Bueno,
avui és la tertúlia del dia.
Bueno, va, tertúlia, entrevista. Avui canviarem una mica el format per fer una tertúlia entrevista d'amics que els hi agrada la ràdio, però amb un tertulià una miqueta de luxe. No, de luxe total, ja que ens acompanya a l'espai d'avui Lluís Arté, director de Cadena 100 Catalunya i Cope Girona. Què tal, Lluís? Molt bon dia.
Jo dic, qui serà el convidat de luxe? M'estava esperant, ja veiem qui tenen. Hola, què tal?
Bueno, bon dia, Lluís.
Què tal, Lluís?
Com esteu?
Bueno, aquí la nineta dels ulls és la Mònica, però com que ja ha sortit i tal... Doncs...
Feu bé, feu bé. La veritat que sí, és el seu. Bueno, enhorabona, pel dia que estem.
Molt bé, igualment.
Igualment,
moltes felicitats.
Jo tenia una pregunta per tu, Lluís, que tenim aquí una miqueta com a, bueno, com a capo i com a persona de ràdio. Tu també et consideres una persona de ràdio de l'època de la FM?
Oh, i tant, sí, sí. Bé, de l'FM i gairebé d'abans de l'FM, eh? Jo, de fet, vaig començar quan la ràdio encara es feia a través de l'hora mitjana. I la FM era la modernitat, com potser ara estem visquent aquest moment de la modernitat de les noves tecnologies, de les aplicacions, d'internet, de l'estreaming, etc. No?
Però no ets tan gran, no? Perquè en aquella època encara no sabien fer ràdio amb FM, la ràdio que avui, les fórmules que avui es fan, perquè es feia automàticament a la FM el mateix que es feia a la una mitjana.
Sí, el que passa que en aquell moment, quan jo vaig començar, és que encara no funcionava l'emissora en FM, era només emissora en bona mitja, d'allà on venia jo, eh? Jo vinc molt del nord, eh?
Doncs aquí ja teníem FM.
Però sí, en fi, respondent a la teva pregunta, sí, jo per mi la ràdio encara és... Per mi la ràdio és el que majoritàriament decideix la gent, que és, al final, qui mana... Mira, es parla molt en aquests dies de democràcia i de moltes coses, però res és tan democràtic com l'escoltar la ràdio. La gent pot triar per quin canal t'escolta. La gent pot escoltar la ràdio que més li agrada. Amb una sola decisió personal, fent un moviment amb un dit, pot canviar aquella emissora que està escoltant. Poden anar més a l'esquerra, més a la dreta, aquesta emissora, aquesta altra. Poden buscar música, poden buscar un contingut cultural, informatiu. No en digueu que si la ràdio no és llibertat, què és? No? Això és fantàstic. I si la gent decideix que vol escoltar la ràdio majoritàriament, com passa en aquest moment, a través del sistema RCA, a través de l'FM, doncs benvingut sigui, clar que sí. Visca la ràdio amb FM.
I és que, a més, escoltar la ràdio és fàcil, assequible, i, com deia el Lluís, fàcil de buscar el teu contingut. És que és molt fàcil.
Sí, sí, clar que sí.
Jo tenia una pregunta preparada, però ja me la respost.
Ah.
Vale. Què ha canviat de llavors fins ara?
Per això ell és jefe i nosaltres no.
No,
suposo que ja l'hem enviat el guió per sota.
És per antiguitat, Mònica, és per antiguitat.
A part de tot això que ens has comentat, què ha canviat des de llavors fins ara?
Ha canviat molt el tema tecnològic, el tema tècnic. Ha canviat de forma radical. Fa anys, quan teníem que fer, per exemple, una sortida de la ràdio a fora, quan teníem que fer un exterior, una unitat mòbil, teníem que anar, en fi, molt de temps abans i anàvem amb molta estructura tècnica. Fins i tot anàvem en camions. Feia falta molt material per fer-ho.
La famosa unitat mòbil. No podíem anar enlloc fins a la unitat mòbil.
Exacte, correcte.
Aixecar màstil i pujar l'antena.
Exactament.
Un clàssic.
Però això es feia per coses, diguem-ne, més o menys senzilles. Si era alguna cosa més complicada, ja feien falta dues unitats mòbils, o més xitxa, o
enllaçar...
El repetidor.
Exactament, repetidors, etc. Ara, la part tècnica ha canviat moltíssim, però què és el que no ha canviat? Doncs ha canviat que la ràdio és emoció, que és contacte, que és immediatesa, que és feeling entre el que es viu en cada instant. Això... És l'emoció. L'emoció de la ràdio no ha canviat, la immediatesa. El que busca la gent és el primer canal d'emergència de contacte de les persones. Anem a escoltar la ràdio. Hem que diu la ràdio?
Sí.
És això, potser...
Això no ha canviat, no.
No, clar, no, i això és molt important.
De totes maneres, Lluís, tu que has estat també al principi, i el Jaume també, als estudis, dins dels estudis de ràdio, que sí que és veritat que la gent que ens escolti, no tothom els ha trepitjat, les noves tecnologies han incidit directament a que canviï un estudi de ràdio. Fa anys es trobaven grans màquines com els Revox, com els tocadiscos, com els lectors de cartutxos. Ha fet un canvi, un estudi de ràdio brutal amb les noves tecnologies.
Sí, i la veritat de que, per una part, molt bé, perquè... Per
ara tots són ordinadors.
Clar, per l'oient ha millorat molt el tema de qualitat sonora, de la capacitat de realització també ha millorat moltíssim, però, per altra part, hi ha una cosa que s'ha perdut, o que s'està perdent, o que ha minvat, que és la capacitat professional de la persona que feia ràdio fa uns anys tenia que ser encara més excel·lent de la que és ara, que déu-n'hi-do. Per què? Doncs perquè hi havia tota una part mecànica analògica, que no es controlava digitalment i que tenia que fer la persona i que d'això se'n feia un ofici. Per exemple, quan el Ricard posa una cançó per ràdio ara, doncs ell presenta la cançó tenint uns referents digitals que li fan molt fàcil la presentació.
Clar.
Antigament no, hi havia un procediment mecànic, que hi havia l'agulla a posar-se sobre del disc, això es posava en marxa, allà començava a posar-se en marxa la cançó, que no hi hagués cap entrebanc, que tot això sonés bé. O sigui, hi havia una part d'ofici, i a sobre el Ricard parlava en aquella època sobre de la cançó, i tenia que fer-ho prou bé i conèixer prou la cançó com per no parlar sobre d'on no tocava, no?
Uh-huh.
I tenia aquest ofici. avui dia, quins amb les temps, tècniques digitals, clar, amb les tècniques digitals tot això ha canviat moltíssim, s'ha transformat. També l'estètica dels estudis, a mi no m'agrada tant ara. Ara hi ha quatre ordinadors en un estudi,
sí,
i ja
està,
i tres micròfons.
Escolta, Lluís, quantes vegades t'ha saltat la pista posant un vinil?
Oh, i llàgrimes i tot, eh?
Bueno, és una mica com quan ara es penja l'ordinador.
Sí, també.
Sabeu que han perdut? Sabeu que han perdut? Mira, jo he perdut ara la teva cara, aquesta comunicació no verbal, perquè no tinc la comunicació ni del Lluís ni de la Mònica. És un avantatge que hem guanyat tècnicament, perquè el Lluís està a Barcelona, la Mònica a Tarragona i nosaltres a Lleida, i estem fent ràdio com si tots estiguéssim aquí. Però, clar, aquesta comunicació no verbal l'he perdut, perquè mentre parlaves, Lluís, el David Casero, que és un pipiolo d'edat, estava fent unes cares, com si diguessin, i aquestos que carai m'estan dient.
Clar. Sí, ho hem de fer en webcam, ja fa dies que ho diem, això, les connexions.
Jo crec que per al meu cas millor no, eh?
No donis idees, t'anava a dir, Ricard, no donis idees.
Que ningú s'enganyi, que molta gent que fem ràdio per alguna raó serà, eh? No he anat a la televisió per alguna raó.
Sempre s'ha dit això, eh?
Sí, sí.
Doncs una pregunta que us vull llançar. Fa 20 anys us pensàveu que avui encara fora tan important la FM? Mm.
Jo crec que sí, eh?
Sí.
Jo crec que sí.
Jo crec que la ràdio...
És molt fàcil parlar en passat, eh?
Sí. No, però jo crec que sí.
Jo és que fa 20 anys que era tan jove, sabeu que no em plantejava aquestes coses. No, és veritat. Però és veritat que jo no em plantejava fa 20 anys que hi hauria tantes altres fórmules d'escoltar la ràdio. Per mi la FM és, no, era la realitat i era el futur. I a mi, per exemple, m'ha costat fer el pas al podcast, però l'he fet en algunes coses, no? I això també és un tema, ens ha facilitat la vida d'arribar a la gent. O sigui, hi ha el directe, l'FM, i després la gent ara, com deia el Lluís abans, pot picotejar, recuperar programes, no? Bueno, jo crec que s'han obert més portes.
Jo voldria dir una cosa, el que passa que no sé si seré capaç d'explicar-me bé. Per mi ràdio, o què és ràdio, més enllà que el canal que transmet o de la forma que s'escolta, si és a través d'un podcast o a través d'una aplicació o a través d'una pàgina web o a través de la FM, per mi ràdio és el fet de comunicar de la forma en què es comunica, de tocar aquesta matèria sensible, tocar aquesta neurona, tocar aquesta comunicació que fa de que sigui en dues direccions, que no només sigui de dalt a baix o de baix a dalt, que no sigui només el senyor locutor que parla de forma docta davant d'un auditori, sinó que pugui ser que el receptor, a través del canal que sigui, doncs pugui establir una intercomunicació i que pugui manifestar sentiments, no? Que pugui adreçar-se a la ràdio, que pugui emocionar-se amb el que li diu aquesta emissora de ràdio, i que això pugui ser reactiu. Jo crec que això li podem posar cara del que sigui, d'aplicació, de web, de digital, o d'FM, però que el que jo conec com ràdio és justament aquesta capacitat d'emocionar i d'interactuar. La resta és un tema tecnològic que ara ens sembla molt brillant, però que vindran els nostres fills i ens ensenyaran i ens demostraran que tot això que està venint ara és una autèntica birria, perquè segur que dintre de 50 anys hauran inventat una cosa que serà sensacional comparat amb el que vingui, no?
Sí, però fíjate, Lluís, acabas de decir algo, yo creo, muy importante. A mí me acabas de definir una expresión que he escuchado muchas veces y es la radio hace compañía.
Sí, hoy tan.
Y me lo acabas de definir ahora mismo, ¿no? Con tus frases diciendo que puede ser precisamente que esa forma de interactuar o de tocar la fibra es lo que parezca que, venga, me habéis metido en el bloque de los jovencitos, de que los jovencitos nos parezca que la radio es indestructible.
Bé, la ràdio ha superat tot, eh? La ràdio ha superat...
Sí, per això, és que és indestructible. Sí, sí. Jo, mirando la història de la ràdio, puede ser esa interactuació, no esa forma d'interactuar.
No pensis que ja han estat a prop de destruir-la, eh?
Ja, però no.
D'intentones en falten, eh?
Però és veritat que al final el que va canviar amb els anys és el vehicle, però la idea que ens ha definit molt bé el Lluís del que és ràdio, és veritat, eh? Jo crec que és indestructible, innat a l'ésser humà, que necessitem escoltar aquesta veu i aquesta manera de comunicar les coses.
Mira,
canviarà el vehicle, però...
Precisamente con el podcast se ha cambiado algo general en consumir los contenidos, ¿no? Que al final es qué es lo que quiero escuchar, no qué es lo que ponen o qué es lo que echan, ¿no? Como decíamos en la tele, precisamente con los podcasts puedo escuchar lo que quiera cuando yo quiera o volver a escuchar algo que no le he podido prestar atención. Pero, no sé, yo si me monto en el coche o estoy haciendo algo en casa, la radio en directo es muy diferente a cualquier tipo de plataforma de algo que ya exista y ya esté, ¿no? Parece que eso es irrepetible.
Uh-huh. Bueno, es sí. Lo que tienen, ¿no? La radio analógica, t'arribi pel canal, encara que sigui digital, la fan en aquell moment i te la tens de consumir en aquell moment. El podcast, dius, puc consumir aquell contingut al moment que a mi em vagi bé, però no pots triar el contingut, perquè el contingut del podcast ja està definit. La pregunta és, seria una miqueta més enllà amb les plataformes, com poden ser Spotify, que allí ja tries quan i com i quin contingut.
Sí, però allò ja no és ràdio, allò és escoltar música.
Bueno, escoltar Cadena 100 o Rock FM també és escoltar música.
Sí, però tens un locutor.
Sí, que et fa la companyia.
Correcte.
Que et dona aquell matís.
No, Lluís, jo veig, o Mònica, jo veig que és la diferència. Una cosa és escoltar una llista de reproducció que et fas tu a l'Apple Music o a l'Spotify, i l'altra, que en el nostre cas, el Xavi Caminals, a Cadena 100, ens vagi explicant curiositats de cada tema que anem escoltant.
Sí, sí, el factor humà és... Mira, les màquines tenen moltes prestacions, de vegades massa. Ara, jo, per exemple, veig davant el Sergio López, que el necessito sempre quan fem coses d'aquestes, perquè hi ha tants botons i tants paràmetres en els programes de l'ordinador que sí que ell se'ls sap, no? Però, clar, què passa? Que les màquines tenen moltes limitacions. Al final, el que marca la diferència és el factor humà. La gent que portem molts anys de música, tenim molts records de música, podem tenir una playlist molt gran, molt llarga, molt extensa, però finalment, si no hi ha aquest caliu humà que transformi, que posi cert context en aquestes bandes sonores, en aquestes cançons, en aquests moments, si no hi ha aquest context humà, necessites una mica de pell, una mica de química per poder vibrar amb l'oient i que l'oient tingui alhora la capacitat de poder retornar aquesta emoció. I això fa que jo, per exemple, en el cas del podcast, tingui certes reserves, que està molt bé, perquè té moltes limitacions, perquè falta una part d'aquest retorn, perquè l'escolten diferida del que s'ha fet a nivell de ràdio, clar, provoca una certa frustració cap a la persona que està escoltant, considero, en certes ocasions. No?
Mira, Lluís, ja que hem tret el tema de Cadena 100, i aprofitant que et tenim aquí, quin és aquest secret o característica de que Cadena 100 sigui un èxit i un referent en les emissores musicals a Catalunya?
Bé, la veritat que ens queda molt i cada dia treballem amb la il·lusió de semblar-nos això que dius, però sí, estem contents i jo crec que l'èxit és, doncs, per una part, una ràdio absolutament humana i personalitzada, amb uns valors que coneixen tots els nostres oïdors i que, a més, doncs, apostem perquè hi hagi molta varietat musical, per fomentar també que la gent pugui treballar en música, cosa que, per fi, o sigui, hem aconseguit que en aquest país les empreses permetin que s'escolti la música de la ràdio en el treball. Senyors, compte, això no és fàcil, perquè això fa uns anys estava prohibidíssim. Ara no, ara la gent tolera que Cadena 100 es pugui escoltar en el treball, que és on s'escolta moltíssim.
Sí, ens tenen com a fil musical, no?
Clar que sí, com a fil musical i també com a fil de companyia. O sigui, sí. També es diuen que és un fil musical perquè sembla que així no hi ha tanta interferència i es pot treballar millor, però és que realment aquest punt just d'acompanyament, aquest punt humà i aquest punt de molta música, de 45 minuts de música sense interrupció publicitària. Clar, tot això fa que realment, i aquesta varietat, doncs, acompanyi, que és el que comentàveu aquí, no?, l'acompanyament, no?
Uh-huh. En quin aparell escolteu la ràdio? Amb un transistor, al mòbil, al cotxe? En quin aparell feu anar per escoltar la ràdio?
Depèn d'on et trobis. Home, jo quan vaig en cotxe, però...
No, a casa.
A casa. Jo a casa, ja et diré com començo el dia. Tinc un despertador de ràdio. O sigui, no del pip, pip... No. Jo quan em desperto, escolto...
És una ràdio analògica.
Bueno, és digital, és un despertador de ràdio. Sí, bé, no està connectat a internet.
Correcte. No, té un transistor.
Sí, sí. I després la resta del dia reconec que escolto ràdio en directe, però a través d'aplicacions mòbils. Sí.
Jo transistor, Jo continuo amb el transistor quan escolto ràdio en directe.
Transistor a piles.
L'enganxo, bueno, va a la corrent, però sí, sí, és el primer, allò, l'aixecar-me, primer s'engega la ràdio, després ja arrenca la resta del dia.
Lluís?
Bé, estadísticament jo haig de dir que jo faig com el 95-97% de la població i escolto la ràdio convencional d'FM. Es parla molt de l'escolta de ràdio per tecnologies, aplicacions i per internet, però és que encara és una gran minoria, que tot això sí que tots sabem que serà el futur i que cada cop sembla que tardarem menys, perquè de moment el present és el que és, no? I el present és de ràdio escoltada per FM i el 95 o el 97% de la població l'escolta a través d'aquesta forma.
Sí, sí, és un percentatge alt, molt alt.
Molt alt.
Ara, bueno, no sé si heu acabat ja, perquè també vull fer participar el David a veure com escolta la ràdio, perquè també ens porta dades.
Sí, vale? Del 3%.
Però
però... Segons Lluís.
Vale, però jo també soc d'en 4%.
El cotxe no, eh? El cotxe no.
No, el cotxe perquè va immers allí no podem anar amb l'aplicatiu, però... Tot arribarà, no, no, tot arribarà amb la pel,
no, no,
amb la pel
que sí, que sí, no, no, que sí, que ja hi ha cotxes. Però, els cotxes que van avui dia ja porten l'aplicatiu, eh?
Però jo a casa escolto ràdio en directe a través d'aplicació. David, què escoltes tu a casa?
Ràdio en directe a través d'aplicació. Oye, bueno. Siri, enciéndeme cadena 100 y a
qué moderno.
Som molt moderns, moderns, no? Que clar, has dit, oye, Siri, ja s'activa tot aquí. És que clar, hem de vigilar.
Bueno, a través d'aplicació i exacte, a través d'aquestos interfaces assistents personals, sí, perquè sí, des que
abans, des
que
abans parlàvem d'un botó per passar d'una mesura a l'altra, d'aquí quatre dies, no, ja ho podem fer ara. Ara dius, oye, tal, i sintonitza amb aquesta emissora.
Des que tenim assistents personals a casa, oye, fulanito, posa'm l'emissora tal. I la gent a Catalunya que escolta, David?
Ui, la gent a Catalunya escolta de tot.
Escolta dades, no?
Sí, escucha muchísima radio, ¿vale? Pero es cierto que las plataformas de streaming reproducen muchísimas, muchísimas horas de todo aquello que no son contenidos en directo, como bien decíamos. Es decir, es cierto que las plataformas digitales están ganando Spotify, Musics y demás en horas de reproducciones y sobre todo en usuarios, pero bueno, tenemos que ver la gran diferencia de estas plataformas y de lo que ofrecen a lo que ofrece hoy día la radio. Aún así, generalistas suben en ciertos sectores, pero las musicales cada vez suben más entre los 10 primeros, que esos son datos que los tenéis vosotros, ¿no?
Pues escolta, ja que parlem de musicals, Mònica, va, sí. Posa'ns a prova. El Lluís segur que l'encertarà perquè porta tants anys escoltant i fent ràdio que serà difícil,
cosa,
però bueno...
He estat molt bona, eh? Us ho podria haver posat... Ja en parlarem. Ho podria haver posat més difícil, però va, m'ha agafat en un bon dia.
Posa'm-la una estoneta, va.
Va. Ara no em direu que ho
heu
buscat
No,
heu dir... posat el nom de la cançó al cercador per buscar el quin any és,
clar,
no?
Heu dit
a la Siri o a qui tingueu per aquí,
o Shazam,
no?
O a Google. Però ja, aquesta cançó és una mica una cançó tràgica per la ràdio, eh?
Sí,
és la història d'una pèrdua de la ràdio, sí, davant la televisió, segons Roger Taylor, o sigui que
sí, en
compte,
sí, sí.
Que diu que la tele va guanyar a la, sí, ràdio i que, bé, imagina una persona, doncs, escoltant, imaginant, doncs, comèdies a través de la ràdio, però mirant la televisió.
Ho va intentar, Lluís, sí, la tele, sí, sí, guanyar la ràdio, però crec que no, no hi ha hagut manera. Ara, hem tirat força enrere,
I aquesta cançó, a més, va ser potenciada per l'MTV, perquè com que li anava a favor, van fer-ne molta campanya.
Sí, sí. Bueno, doncs hem anat fins a l'any 1984, 1984.
Això, Ricard, ho has buscat ara mateix. Tu,
sí,
no,
clar,
tenies aquesta dada al teu cap.
No, jo sé que és dels anys 80, però clar, recordar-me de l'any ja és complicat,
Ah, però no val, no val això, que hi havia un concurs. Aquí hem vist que de moment així, amb resposta ràpida, Lluís Arte ha guanyat,
Sí, sí.
Home, ja, són els Queen, No, ho hem molt fàcil, eh?
Estan de moda ara, ja que han fet el cinema, el Rhapsody aquest.
I tant, i tant.
Tinc curiositat. Digue. No, pel tema de la efemèride del David
Casero.
A veure,
Jaume, t'està volent dir que és que hem d'anar acabant, que el temps a la
ràdio...
Bueno,
sí, que ens estem quedant sense temps.
Vinga, va. Efemèride, va, David.
Bueno, mira, hoy la efemèride no es tecnológica, es sobre que muchos dicen, oye, pero esto del día de la radio, el día mundial de la radio, que yo no lo había escuchado nunca. Bueno, pues el Día Mundial de la Radio, aunque parezca que os lo cuente yo, que lo debería contar Lluís hoy, no, el 18 de diciembre de 2012, ¿no?, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no?, hace una resolución y dice, ostras, oye, teníamos que poner el Día Mundial de la Radio porque la radio está en peligro. Ojo, el 2012, ¿eh?
Sí, sí.
Ya había salido Steve Jobs a decir, guau, tengo una cosita que os va a volver locos a todos, ¿no? Bueno, pues el Día Mundial de la Radio lo establecen para darle precisamente, ¿no?, desde la parte de educación, ciencia y cultura, a lo que comentaba Lluís, ¿no?, a la divulgación. ¿Y por qué el día 13 de febrero? Vinga, los de la ràdio, especialistes.
Jo ara ni idea.
Crec que commemora la primera emissió d'algú de Nacions Unides, no? No és això?
Muy bien. Es que, es que veis, perquè és jefe...
No,
si ja lo ha dit antes, Mónica.
Qui era l'estrella d'avui?
Claro, en 1946, la primera emissió que realizó Nacions Unides, precisamente, fue el 13 de febrero. Hoy día, si entramos a esa web que tiene de comunicación, ¿vale?, las Naciones Unidas, veremos que es un mundo multimedia, donde toda esta divulgación de noticias además va acompañada de vídeos, de imágenes y de presentaciones súper chulas para divulgar todo lo que se está haciendo a día de hoy en todos los sectores desde las Naciones Unidas.
Doncs mira, escolteu, jo crec que no és millor manera per acabar, per no, amb nosaltres almenys, per acabar aquest Dia Mundial de la Ràdio amb aquesta dada. La ràdio no són minuts, són segons, per tant hem d'anar al límit, però ho hem aprofitat al màxim. Avui hem fet ràdio a tres bandes, que m'ha encantat això, des de Barcelona, des de Tarragona i des de Lleida. Hem estat amb el Lluís Arté, que està als estudis de Barcelona. Escolta, Lluís, que ha estat un plaer.
Doncs res, moltes gràcies, salut, i això que hi hagi un dia mundial em dona una mica també de pensar, perquè les coses que hi ha dia mundial, la majoria és perquè alguna cosa passa, i no sempre bona, però interpretem la que sigui per bona, va.
Bueno, el 2012 sí que no estava clar, per això es va crear avui en dia. Jo crec que la ràdio, i més amb les mogudes que té la societat avui en dia, jo crec que la ràdio és la principal font d'informació, per tant, és bo. Lluís, una abraçada.
Records.
Adéu, Lluís.
Adéu, Lluís.
I nosaltres, res, ja està.
Sí, ja està.
Ja està, sí,
Mònica,
sí, perquè...
És que nosaltres sempre acabem així, que ens hem d'acomiadar en 10 segons perquè ens mengem tot el temps.
O sigui, que tu i la Mònica esteu al mig de la carretera i ara un tira a la dreta i l'altre cap a l'esquerra.
Això mateix.
Això ho hem dit des de fa 2 anys, de quedar a la meitat i no hem quedat mai.
Sí, diem molt que hem de quedar a Montblanc, però no acabem de fer cap dia.
Escolta, Jaume Sitja, David Casero, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, bones tardes.
Jaume, apreta el botó.
Sí, apretem el botó.
Sí. Quin botó?
El Snap Click.
Pues vinga. Gràcies, nois. I, Mònica, nosaltres ho deixem aquí. Hem fet aquest especial nacional 240. Arribem a les dues.
Arribem a les dues, celebrant la ràdio, que és el que més ens pot agradar. Gràcies a tothom, per haver-nos acompanyat als estudis i a l'altra banda dels micros.
I tant que sí. Adeu, ens escoltem divendres.
Això mateix.
Doncs apa, que arribem a les dues, acabarem de gaudir d'aquest Dia Mundial de la Ràdio, escoltant la ràdio, com ha de ser. I Show Must Go On, amb un altre de Queen. El show ha de continuar, vol dir que demà ens tornem a escoltar aquí a partir de les 12:20. Acaba de passar un bon dimecres, fins llavors. Salut, gràcies per tot i gràcies per estar aquí a l'altre costat. Adéu.